Notícies en xarxa.
Bona tarda. A les 4 us parla Maria Gisbert. El 70% dels catalans i catalanes podria estar vacunat a finals de juliol si arriben les dosis de vacunes compromeses per l'Estat. Així ho ha assenyalat Pere Aragonès, vicepresident en funcions de president, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. I és que el govern preveu que durant aquest mes de maig arribin el doble de dosis que les rebudes a l'abril, de manera que s'acceleraria el procés d'immunització. A finals d'aquesta setmana, la Generalitat preveu que el 80% dels ciutadans més grans de 60 anys hagin rebut almenys la primera dosi de la vacuna. De fet, Salut fa una crida a demanar hora per a la vacunació a persones d'entre 60 i 79 anys, i és que hi ha 100.000 dosis disponibles de Pfizer i AstraZeneca per aquest col·lectiu. Són dosis que s'han d'administrar abans del 10 de maig i per això, des de Salut animen a demanar hora al web vacunacovidsalut.cat. Hi ha 17.200 cites disponibles per al grup de 70-79 anys i 84.000 cites per a persones de 60 a 69. I canviem ara de qüestió. Netejant l'entorn natural tot gaudint-lo és l'objectiu del Let's Clean Up Europe, una iniciativa a nivell europeu que tindrà lloc aquest cap de setmana. A l'Urgell es vol netejar l'entorn de la Serra d'Almenara. Ho detallem des de Radio Sió.
En el cas concret de l'Urgell, el Consell Comarcal, en col·laboració amb els ajuntaments d'Agramunt, Castellserà, La Fuliola i Tornabous, convida a tots els veïns a passejar per la Serra d'Almenara per tal de gaudir de l'entorn i, a la vegada, recollir les deixalles que es trobin. El president del Consell Comarcal, Gerard Balcells, indica que no serà una acció puntual, ja que hi ha altres zones naturals de la comarca afectades per l'acumulació de deixalles.
El punt de partida perquè aquesta iniciativa sigui ampliable, exportable i si podem, sostinguda en el temps, doncs, per poder abastar el màxim de territori possible, perquè és evident que a tot arreu fa falta.
Els veïns que vulguin sumar-se a la iniciativa es poden inscriure al seu ajuntament de referència, on se'ls facilitarà bosses d'escombraries i també guants per la recollida de deixalles. Un cop arribat al seu municipi, podran dipositar els residus en un punt de recollida per tal que, quan acabi el cap de setmana, es pugui comptabilitzar els quilos recollits.
El juny del 2004, el Vaticà creava el bisbat de Terrassa. Aleshores, Josep Anselm Meneses va ser nomenat primer bisbe de la nova diòcesi i ara, 17 anys després, acaba de ser designat arcabisbe de Sevilla. Ho amplien des de Ràdio Municipal de Terrassa.
Accepta la decisió de Roma, però no amaga que hauria preferit quedar-se al bisbat que ha vist néixer i créixer i amb una pila d'iniciatives que s'han anat consolidant.
La meva il·lusió era acabar els meus dies aquí. Jo sempre deia que els primers bisbes de noves diòcesis té sentit que acabin els seus dies en les diòcesis de les quals han estat els primers bisbes. I si et traslladen, si et canvien, doncs has d'estar disponible, sigui on sigui.
Josep Àngel Saiz Meneses ja no és bisbe de Terrassa, però seguirà aquí com a administrador apostòlic fins al 15 de juny, quan prengui possessió com a arcabisbe de Sevilla. Serà aleshores quan el Vaticà haurà de buscar un substitut, una decisió que es pot allargar mesos. El primer bisbe de Terrassa quedarà de la ciutat amb una missa a la catedral el diumenge 30.
I la patronal de l'oci nocturn proposa la realització d'una prova pilot amb test d'antigen per a la reobertura de les discoteques. El propòsit és repetir 4.000 persones en 10 discoteques de Barcelona el divendres 21 de maig. Fins aquí les notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Més de 66 anys. Bona tarda a tots i benvinguts. Busqueu objectes que en 66 anys no hagin canviat la seva forma. Per exemple, l'automoció. A l'any 50, a l'any 55, en què viatjàvem en aquest país? Doncs viatjàvem en 4-4s, viatjàvem en 7-600, que tot just era un vehicle que començava a funcionar. La televisió pràcticament era aquella caixa de fusta grossa, amb aquella mena de cosa de vidre, en blanc i negre, evidentment. Les ràdios eren ràdios de transistors, aquelles ràdios grans que es posaven al menjador de casa les bombetes incandescents. Són, recordeu, bombetes incandescents, fins i tot l'energia elèctrica era diferent. Hi havia el 125 i el 220, eren les dues tensions que hi havia de llum a casa, o la llum i la força, que també passava això. Coses que segueixin sent com fa 60 anys, doncs ben poques, ben poques. De fet, n'hem trobat tres, i dues d'elles lligades al món de la papereria. Una, la més antiga de totes, que pràcticament segueix sent igual que el primer dia que les van fabricar, són les pastilles Juanola, que van aparèixer l'any 1912 i van ser fabricades per primera vegada a Catalunya. La segona, el llapis Staedtler. Llapis Staedtler, groc i negre, de tota la vida, que segueix també, bé, incorruptible. I la tercera, i aquí sí que ve, el boli Vic. El boli Vic es va començar a fabricar l'any 1950 i des d'aleshores fins ençà només ha patit una única variació. Una única variació. L'any 1991 se li va fer el forat al tap perquè es va detectar que hi havia nanos que se'l posaven a la boca i s'ofegaven. I per qüestions de seguretat ha estat l'única variació que s'ha fet sobre el bolígraf Vic des de la seva invenció o la seva fabricació. És el boli més venut de la història. Des de fa 60 anys o 70 anys pràcticament, tots, algun un moment o altre de la nostra vida, hem escrit amb el bolígraf Vic. El bolígraf, el Vic naranja, ha desaparegut pràcticament, ja gairebé ni s'utilitza, només queda el Vic cristal, que va ser l'originari, i ha estat, sens dubte, l'element que ens ha ensenyat i ens ha ajudat a tots a aprendre l'art de l'escriptura. Una curiositat del boli Vic, si voleu una curiositat del Vic, per què no és rodó? Per què té aquesta mena de forma? Doncs per recordar un llapis. Perquè qui el va dissenyar va dir, home, que es pugui agafar com un llapis i que, per tant, sigui més fàcil l'aprenentatge de l'escriptura. I una altra curiositat molt absurda, per què té aquest forat al costat? Doncs té aquest forat al costat per igualar la pressió atmosfèrica i així permetir al bolígraf Vic poder escriure també a un avió, per exemple, o a un lloc, o a una muntanya, en cas de qui feia alpinisme. El boli Vic, juntament amb la grapadora Petrus, que és posterior, la Petrus és del 1959, del 59, la Petrus també, de disseny i fabricació catalana, barcelonina, són els elements que segurament més ens recorda a la dècada dels anys 50. Avui volem començar referenciant precisament aquests objectes. Si heu d'escriure, si esteu per casa, si teniu un pot de bolígraf a prop, segur, segur que hi trobareu un Vic. Tingueu consciència de la importància de la història i del valor que té. Ens acompanya des de fa molts i molts anys. Esperem nosaltres ser capaços de complir com el Vic 60 anys al vostre costat, cada tarda, de dilluns a divendres, de 4 a 6, disposats a, durant els anys que ens queden fins complir 60 anys de far, a ser capaços d'interessar-vos. Bé, jo no em penso ben anat abans. Ja, no. Jo no me'n penso ben anat abans. Jo penso viure molts anys. Juanjo López i David Valverde, en Josep Sunyer, Eduard Carmona, la Laia Oltra, l'Ivan Fernández, en Josep Lluís Vidal i l'Emili Pacheco, la Cristina Cantal, la Isabel González Álvarez, 60 anys, i el Josep Maria Cano. Ben trobats. Vinga, fins les 6 amb vosaltres.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I abans de continuar, fem un cop d'ull a la previsió del temps amb l'Abel Flores. Abel, què tal? Molt bona tarda.
Hola, una previsió marítima que ve marcada per la tranquil·litat avui amb aquest cel serè que estem gaudint durant tota la jornada. Sí que han crescut algunes nuvolades cap a les zones del prelitoral, Pirineu, Prepirineu, fins i tot amb algun ruixadet al Pirineu Oriental, però ben poca cosa. Aquí al litoral el cel continua serè i ha de continuar així durant les properes hores amb aquest temps marcat per la temperatura, que també torna a ser alta. Avui moltes màximes, fins i tot arran de litoral, al voltant dels 20 graus, les més altes, per exemple, a la Costa Brava o també cap a a les Terres de l'Ebre han arribat cap als 21 o 22 graus, amb un vent de component sud que ha bufat moderat, amb algunes ratxes fortes, cap a zones de la Costa Brava, sobretot, també cap a l'àrea del Delta de l'Ebre, i en general amb àrees de maró, tot i que ha predominat també el marejol. Durant les properes hores, el vent cap al final del dia ha de quedar fluix i a direcció variable. També durant la propera matinada veurem marejol a la zona litoral, amb vent de terral ja de matinada i una temperatura mínima que pot pujar una miqueta. Demà, el vent de component sud s'ha de tornar a imposar, especialment del sud i del sud-oest, cap a la zona del sud del litoral central i cap a la Costa Daurada. Però, en canvi, entre el nord del litoral central i el sud de la Costa Daurada, demà a la tarda el vent quedarà més variable. I, a més, es formaran alguns intervals de núvols baixos en aquest sector durant la segona meitat del dia. Aquí la temperatura pot quedar molt semblant a la d'avui, però, en general, a la meitat sud del litoral la temperatura podrà pujar. Una temperatura que ha de pujar en general a Catalunya durant les properes jornades, tot i que en zones de la meitat sud del litoral, especialment de cara a dijous, quedarà més frenada degut també a la presència de núvols baixos. És tot el moment, ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltíssimes gràcies, Abel. Fins demà.
Connectem amb l'actualitat.
En 4 minuts arribem a un quart de 5 de la tarda. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Com estem?
Doncs preocupats per això que ens explicaràs ara, i és que el Consell de Ministres presenta recurs d'inconstitucionalitat per dos articles de la Llei de Protecció del Litoral del Parlament de Catalunya.
Sí, una llei, la 8/2020 del Parlament de Catalunya per la protecció del litoral, que es va aprovar l'any passat, el 2020, i que, segons deien fonts del govern, en aquest cas el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, deia que era una llei de protecció i ordenació del litoral que suposava una mirada integral per a una ordenació de la costa basada en la natura. Era un seguit de mesures per tal de planificar i adaptar totes les infraestructures del litoral d'una forma més sostenible. En tot cas, en vam parlar en el seu moment. Ara el que ha fet el govern espanyol és portar dos articles d'aquesta llei, només dos articles, no tota la llei, dos articles d'aquesta llei, davant del Tribunal Constitucional. Es tracten de dos articles que atorguen competències als ajuntaments per fer activitats previstes al pla sobre platges, esdeveniments esportius i culturals o altres ocupacions que es fan amb instal·lacions desmuntables. Concretament, el que diuen aquests articles és l'article 21 sobre autoritzacions d'activitats no previstes pels plans d'ús del litoral. Ha portat davant del Constitucional aquell afegitó que diu que aquelles activitats que comportin l'ocupació del domini públic marítim o terrestre amb instal·lacions desmuntables. I el següent article que han portat, com dèiem, és el referent a les competències que la Generalitat els otorgava als ajuntaments. L'afegitó que diu l'atorgament de les autoritzacions per activitats previstes pels plans d'ús del litoral i de les platges. En tot cas, és això el que diu literalment.
Aquestes dues frases
és les que han portat davant el Tribunal Constitucional avui, que era precisament l'últim dia que tenien per presentar-ho després de haver intentat arribar a un acord i no haver-ho fet.
Vale.
En tot cas, veurem què fa el Tribunal Constitucional, que segurament...
Adelante el gobierno!
Exacte. I com es tradueix això en la funcionalitat i en les competències dels ajuntaments i de la Generalitat, també.
Aviam si hi ha algun element que s'havia previst i que per culpa d'això...
Quines pràctiques queden, de moment, paralitzades.
Serà qüestió d'anar-ho seguint, això.
Sí, ara mateix és una notícia relativament nova, de fa poquetes hores, i haurem de seguir la traducció a la pràctica.
Doncs això, evidentment, ho farem des del FAR, la Isabel encarregada de traduir.
Tots
companys, i si hi ha alguna novetat o quan puguem concretar, evidentment, ho farem.
Exacte.
Farem públic. Gràcies, Isabel.
A vosaltres.
Fins ara. I al Baix Penedès, els seus alcaldes han demanat al govern que aturi la instal·lació de parcs fotovoltaics en terrenys agrícoles. Ivan.
Sí, davant l'increment de projectes a la comarca, els alcaldes han acordat un manifest en el que reclamen a la Generalitat que tombi immediatament el decret llei 16/2019 de regulació de les energies renovables. Al mateix temps, també demanen la creació d'un pla territorial sectorial agrari específic per la comarca del Baix Penedès. Els alcaldes asseguren que aquest tipus d'infraestructures malmeten el paisatge de la comarca, no aporten cap valor i empobreixen, diuen, l'economia. A banda d'aquest manifest, també han arribat a un acord per consensuar les al·legacions dels consistoris afectats per la instal·lació de plaques fotovoltaiques. De fet, recordareu que fa poques setmanes també els alcaldes de l'Alt Penedès van mostrar la seva oposició a aquests projectes amb un manifest que feia exactament les mateixes peticions.
I el Copete fa el primer tractament contra les larves de mosquit al Delta de l'Ebre, Eduard.
Efectivament, després de les pluges dels últims dies i la pujada del nivell del mar la setmana passada, les àrees litorals han quedat inundades i el Copate considera imprescindible este primer tractament. S'ha actuat sobre una superfície de 400 hectàrees de les zones litorals de l'Ampolla, del Tebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta i la Ràpita, en les zones habituals, com són la bassa de les Olles, el Garxal, l'illa de Buda, l'illa de Sant Antoni, la bassa de l'Alfacada, la de l'Encanyissada i la Tancada, uns espais que s'inunden per la pujada del nivell del mar i on s'ha actuar per evitar el desenvolupament de les larves de mosquit, segons ha assenyalat Joan Alginet, president del Consorci. Enguany, la previsió és fer el tractament sobre una superfície de 5.000 hectàrees en espais naturals i realitzar tres tractaments en arrossars que s'iniciaran el mes de juny. Els tractaments per controlar la població de mosquit al Delta de l'Ebre es financen amb les aportacions dels ajuntaments del Delta, la Diputació de Tarragona, els Consells Comarcals del Baix Ebre i el Montsià i la Generalitat de Catalunya i compten amb la supervisió del Departament de Salut. Enguany, el pressupost de la campanya de control del mosquit i la mosca negra arriba a 1,3 milions d'euros.
I en marxa els tràmits per ampliar la desalinitzadora de la Tordera, Emili.
Sí, el Consell Executiu ha aprovat fer una campanya de reconeixement geotècnic dels terrenys ja definits al POUM de Blanes, que és on hi ha ubicada la desalinitzadora, per tal d'acollir la seva ampliació. La localització definitiva, diuen, es determinarà sobre el terreny intentant minimitzar les possibles afectacions. L'ampliació servirà per incrementar la capacitat de producció de la planta, que passarà dels 20 als 80 hectòmetres cúbics l'any. L'actuació s'emmarca en el Pla d'Inversions i Reposicions 2019-2023 a la xarxa bàsica d'abastament Ter-Llobregat i comportarà una inversió de prop de 220 milions d'euros. A més, la inversió té un doble objectiu. Per una banda, impulsar l'increment de la garantia d'aigua en el sistema Ter-Llobregat, on es concentra el gruix de la demanda d'aigua per un abastament de més de 5,5 milions d'habitants, i per l'altra, complir també amb els acords del Ter, reduint de manera progressiva les extraccions del riu cap a l'àrea de Barcelona.
I adjudicat el servei de socorrisme de les platges de Palamós a l'empresa Marsave, Cristina.
Sí, la proposta de Marsave Mallorca ha obtingut la màxima puntuació de les tres empreses que s'han presentat al concurs convocat per l'Ajuntament de Palamós. L'empresa s'encarregarà del servei de socorrisme i salvament durant dos estius consecutius amb un cost de 350.000 euros. Enguany, l'activitat a les platges de Palamós s'iniciarà el 5 de juliol, la temporada fins al 12 de setembre. El servei es realitzarà a la platja Gran de Palamós, a la Fosca i a la platja del Castell. En temporada de baixa, l'horari serà de 11 a 7 del matí, de 11 del matí a 7 de la tarda, disculpeu, i en temporada alta s'ampliarà dues hores, de 10 del matí a les 8 del vespre, incloent també la platja del Morro del Vedell. És una de les novetats d'aquest nou contracte, que també aposta per la paritat de gènere i la sensibilització ambiental. En total, hi haurà 15 socorristes aquàtics i un coordinador que disposaran d'un vehicle elèctric, dues embarcacions de suport i caiacs. Cal destacar també l'augment de les hores de bany assistit per a persones amb mobilitat reduïda, que durant la temporada alta es realitzarà cada dia de les 12 del migdia a les 6 de la tarda a la platja Gran de Palamós i a la Fosca, amb dues persones dedicades a aquest servei. L'activitat de bany assistit comptarà també amb cadires amfíbies i armilles de flotació pels seus usuaris.
I més de 2.300 escolars participaran a les activitats didàctiques del Museu del Port de Tarragona. Josep.
Doncs sí, mira, des de l'octubre ja han rebut 1.200 visites d'alumnes d'època digital. Els altres escolars participaran als 1.200 fins al juny a propostes ja presencials que el museu organitza per grups, això sí, Bombolla. Un museu que va publicar les activitats en línia amb aquest títol, Educa Digital, un programa pedagògic virtual destinat a escoles i esplais que ha permès apropar el port a l'alumnat explicant les seves característiques, el funcionament.
Doncs, en tot cas, el que farem serà recuperar aquesta notícia més endavant. Recordem que ens estàvem explicant les activitats a les quals han participat els escolars dins de l'equipament del Port de Tarragona. Si us sembla, seguim endavant. Tenim coses que van molt lligades a l'actualitat del dia a explicar-vos.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm.
El que es viurà en aquest país a partir de diumenge serà una mica com l'hora del pati de les escoles. S'acaba el confinament, s'acaba l'estat d'alarma i amb la finalització d'aquest estat d'alarma s'acaben moltes altres coses. Per exemple, el cobrefoc, que ens obliga a casa, a estar a casa a les 10 del vespre. Hi ha molt de debat sobre si el cobrefoc s'hauria de mantenir o no s'havia de mantenir. De fet, ahir al matí la consellera Budó deia una cosa, a la tarda en deia una altra, i avui finalment el president aragonès ha acabat confirmant que en principi Catalunya màniga ampla i que la gent faci allò que considera, sempre i quan es tingui ben present que hem de mantenir les distàncies i totes aquestes coses. Vaja, que a diferència del que està fent altres comunitats autònomes, en principi a Catalunya la gent farà o podrà fer tot el que vulgui fer i que li ho permeti la llei. A tot això, mentre tenim dos vaixells immobilitzats a dos ports de l'Estat, perquè s'han detectat casos de variant Índia a la seva tripulació. De tot això en volem parlar i per això ho fem amb l'epidemiòleg en Joan Cailà. Joan, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Preocupat pel que pugui passar a partir de diumenge a dilluns en aquest país?
Sí, a veure, de fet es pot donar un marge de confiança a la gent, però com s'ha dit repetidament, jo crec que es pot assumir força bé que un 90%, per dir un percentatge alt, 90, potser 95% de la gent segueix molt bé les recomanacions, no? Però malauradament hi ha un petit percentatge, tal vegada un 5%, que no tant, no? Aleshores, si el toc de queda pues ja no el tenim a partir d'aquesta setmana vinent, el que sembla possible és que bueno, hi puguin haver festes diverses, reunions, etc., i puguin augmentar les transmissions. Seria bo determinar si això passa, i si això passa, pues veure de quina forma, amb la nova normativa legal que hi hauria, veure de quina forma, via judicial, etc., pues es pot imposar un altre cop pues, les mesures que calguessin.
Aquí hi ha un element clau, que és què es podrà fer a la nit. I de moment el que s'ha dit és que es podrà sortir a sopar a bars i restaurants fins a les 11 de la nit, però no es podrà anar a discoteques, ni sales de festa, ni lúdiques i d'oci d'aquestes característiques, perquè de moment la Generalitat manté la prohibició de que obrin. Aquest element és clau, és a dir, per molt que puguis sortir a fer un tomb, si no tens res a fer, poca gent s'aventurarà a fer-ho.
Sí, però sí, d'acord, però es facilita la sortida de gent i, bueno, hi pot haver algun grup, algun petit grup que organitzi, per dir alguna cosa ja més extrema, pues, els botellons aquests. Cal pensar que, bueno, ara ve el bon temps, la gent també anirà a les platges, etc. Bueno, és un risc que convindria anar valorant, anar monitoritzant per veure si realment el risc es confirma o no. Si no es confirma, fantàstic. Si es confirma, doncs hauríem d'impulsar ràpidament les mesures pertinents.
I en comunitats autònomes poden haver canviat en les passades hores, perquè això va d'una hora a l'altra. Però en principi ahir, per exemple, comunitats com el País Basc o fins i tot Navarra, bé, preveien mantenir el cobrefoc i preveien mantenir un seguit de mesures més restrictives del que en un principi es té previst fer a Catalunya. Després caldrà veure si la justícia els ho permet fer, però en principi preveien aquesta, seguir amb aquesta situació de semiconfinament. Creu que aquesta seria una opció més intel·ligent?
Bé, el tema està en que això dependrà de l'aprovació judicial, no? Que hi ha algun fiscal que ja deien que s'oposaria i tal. Per tant, si no hi ha un acord, llavors el polític podrà interposar un recurs al Tribunal Suprem, no? Però a veure, a les epidèmies el que és clàssic, és superconegut que cal actuar de forma molt ràpida. El que no podríem dependre és d'una decisió judicial. En principi, com és lògic, absolutament lògic, els jutges no saben d'epidèmies. I clar, si a sobre s'hagués d'anar al Tribunal Suprem, això tan ràpid pot trigar dies, no? I bueno, davant d'una pandèmia no es pot perdre el temps.
Hi ha un element que ens explicaven ara fa un temps i que és el de, bé, el de, en diuen la propagació zero o la tàctica zero, o, en definitiva, seguir mantenint mesures molt restrictives quan el virus té poca incidència per acabar d'alguna manera de rematar-lo. És a dir, que quan el virus pugui tornar a tenir incidència, la seva presència sigui tan insignificant que difícilment pugui acabar generant doncs, un rebrot de la pandèmia.
Sí, l'estratègia és l'estratègia Covid zero, no? Bueno, és el que han fet servir els països asiàtics, que els hi ha anat molt bé. O sigui, actualment països com Nova Zelanda, Austràlia, Corea del Sud, etc., o inclús Vietnam, que és un país ja més pobre, doncs, bueno, han seguit aquesta estratègia i a dia d'avui doncs, tenen zero casos, no? O molt pocs casos, i fan una vida pràcticament normal. El qual, evidentment, per nosaltres és una cosa fantàstica, utòpica en aquest moment, i a més això no ha afectat a la economia, no? En canvi, els països europeus o d'Amèrica també, Àfrica, pues, les seves economies, a més, han estat molt afectades, no? A més del tema sanitari que ha sigut el nostre país pues, molt rellevant també.
Aquí ha arribat ja la variant índia, almenys la tenim identificada amb dos vaixells, amb dos ports diferents i bàsicament per la seva tripulació. Malauradament, el que està fent la Covid i la seva variant a la Índia és, bueno, és brutal, és una massacre per la pobresa del país, per la densificació de la societat, per les circumstàncies en les que viuen. Ens hem de preocupar, i sobretot ens hem de preocupar la gent que ja està vacunada, també?
Bé, el de la Índia, aviam, és una situació epidemiològicament molt interessant, però terriblement dramàtica, no? La Índia fins ara realment no ha estat molt afectada per la Covid, però de cop i volta, des de fa uns poques setmanes, mesos, pues, s'està afectant i la incidència està creixent, no? Aleshores, estan veient, per exemple, cada dia més de 3.000 morts o més de 20.000 a la setmana, i en un dia sol, fa dos dies, per exemple, van tenir quasi 400.000 casos en un dia, no? Però també hem de tenir en compte que l'Índia és un país superpoblat que té més de 1.300 milions d'habitants, no? Llavors, bueno, això, aquestes dades amb aquesta població vol dir que haurien estat igual d'afectades que aquí quan vam tenir la primera onada, per exemple. Però també es diu que la Índia ja subregistra, no? Per tant, jo, pues allà seria molt complicada. Però probablement el que influeix més allà que tot els hi vagi tan malament és que darrerament han fet grans festes, grans reunions de gent en temes religiosos, per exemple, que tenen també un sistema sanitari molt limitat, no té res a veure amb el que tenim aquí, parlo a nivell general. La pobresa és increïble, amuntegament de la gent i programa de prevenció i control molt, molt dolent, molt limitat, no? Llavors, com hem vist per televisió, etc., els hospitals estan absolutament desbordats, falta oxigen, i, bueno, això és un gran problema. Gran problema que es dona en un país que sí, pot tenir la bomba atòmica i tal, però té totes aquestes característiques socials que van molt a la contra. Que, a més, és un gran productor mundial de vacunes, també de la Covid, eh? Sí. Però fins ara només han vacunat el 2% de la població, i bueno, això és un gran hàndicap. Llavors, la variant de la Índia sí, potser sí que pugui ser més contagiosa una mica més i podria arribar a ser resistència a les vacunes, però des d'Estats Units han dit ja que la Covaxin, que és la vacuna de la Índia, sí que és activa enfront d'aquesta variant, no? Per tant, jo crec que la Índia el més preocupant és la situació de base i sí que pot estar una mica agravada per aquesta variant. I per nosaltres, clar, aquesta variant el millor és que no arribi. Per això aquests vaixells estan immobilitzats, estan en quarantena i, bueno, també s'han seguit alguns casos aïllats que hi ha hagut, per exemple, un màster internacional a Madrid.
Sí.
I algun altre lloc, no? Vull dir, la qüestió és controlar-ho, controlar sobretot aeroports i ports, com s'ha vist, perquè no pugui entrar el virus aquest, o que si arriba a entrar, doncs entri el més tard possible.
El que està clar és que vacunats o no vacunats, també els vacunats, haurem de seguir portant mascareta, haurem de seguir exercint aquestes mesures de seguretat amb les quals portem convivint ja fa més d'un any, malgrat que ens hagin vacunat, i ja no només per les variants d'aquí, sinó també per altres variants que puguin arribar. Això de moment no canviarà, no?
No canvia perquè, aviam, a Catalunya segurament aviat, bueno, segur, aviat arribarem a vacunar amb una primera dosi a 2 milions de persones. De fet, a dia d'avui estàvem a 1.950.000 aproximadament i en segona dosi 825.000. Però l'ideal per arribar a una situació idònia que permeti ser el que suggeria és que vacunéssim el 70% de la població de Catalunya. Això voldria dir arribar a més de 5 milions de vacunats. Idealment que això de més es donés el mes de juny, amb el qual tindríem un estiu pues, amb pocs casos. I, a més, si tenim pocs casos, a més, pues, tindríem turisme, activitat econòmica, etc. Però estrictament pues, anem una mica a poc, no? Vull dir, arribarem ara, com deia, 1 milió de persones amb dues dosis, però hauríem d'arribar a 5 milions. Clar, això, aconseguir-ho abans de l'estiu, cada dia que passa, més complicat, no? O sigui, realment faltaria que ens arribessin moltes més vacunes de les que estan arribant.
I deixem preguntar-li per què no n'arriben més, per què no en compren més, perquè les fàbriques no donen a l'abast, perquè s'està prioritzant o altres països paguen més. Se sap per què no arriben més vacunes?
Bueno, en aquest sentit, la Unió Europea ha sigut bastant criticada, no? Perquè la cobertura vacunal que s'ha aconseguit fins ara a Catalunya, Espanya, França, Alemanya, Itàlia, realment és molt semblant, no? Però països com Gran Bretanya, que, bueno, el Brexit, com tothom sap, va sortir a la Unió Europea, pues, bueno, s'han aconseguit una cobertura vacunal molt més alta, no? I el mateix ha passat als Estats Units, i encara amb una cobertura superior l'han aconseguit a Israel, no? Per exemple. Llavors a Israel sí que ja comencen a fer una vida pràcticament normal, no? O sigui, el més rellevant seria arribar el més aviat possible a cobertures vacunals del 70% de la població.
Doncs, bé, tant de bo s'arribi ben aviat aquest 70% de la població vacunada i que, per tant, puguem començar a recuperar una certa normalitat a la nostra vida, si és que a partir d'ara podem viure amb normalitat, que això és una cosa que haurem d'anar veient. Xo molt que ens hagi atès i ens seguim parlant. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres. De mica en mica hi arribarem.
Espero que sí, espero que sí. Fins la propera.
Molt bé.
Segueix la llum del far.
Coneixeu la malvasia? Doncs si no la coneixeu, quedeu-vos a escoltar la ràdio que us explicarem què és la malvasia. Perquè aquest cap de setmana Sitges fan un acte per donar a conèixer la malvasia, en el qual d'alguna manera hi ha també implicada la cofradia de pescadors de Sitges com a part organitzadora. Ens ho explica l'Ivan Fernández. Ivan, què és la malvasia? Vinga.
Doncs mira, si em dones un segon, t'ho explicaré una persona que en sapi molt de malvasia, però parlarem d'aquesta activitat que ara bé comentaves, perquè el Centre d'Interpretació de la Malvasia de Sitges i també la Confraria de Pescadors de Sitges han organitzat aquest proper diumenge, dia 9 de maig, una activitat que es farà aquí mateix, on som aquesta tarda, al Centre d'Interpretació, amb un bon dia, amb sol. Ara en una estona també em diu l'Alba que ens traurà una copeta de malvasia, per tant intentarem no fer-vos massa enveja, però parlarem d'aquesta activitat i coneixerem aquest producte i posarem en valor també la cuina marinera. Ho farem de la mà de l'Alba Gràcia, ella és historiadora i coordinadora del CIM. Alba, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Acompanyats també de la Isabel Vivó, recordareu, secretària de la Confraria de Pescadors de Sitges. Isabel, bona tarda també.
Hola, bona tarda.
I primer de tot, moltíssimes gràcies, Alba, per obrir-nos les portes del CIM avui per poder fer aquest espai al pati del centre. Increïble aquest lloc, amb una màgia especial, no? Em deia en Josep Maria, què és la malvasia? Per la gent que ens estigui escoltant, com li explicaríem què és aquest vi?
La malvasia de Sitges és una varietat de raïm que hi ha implicat al darrere un estil de vi. No? La malvasia de Sitges, que segurament a la majoria dels oients els hi ve al cap, és aquell vi de licor, dolç, de postres, no? I que entronca amb tota la tradició vitivinicultura d'aquí de Sitges. Sitges era coneguda per ser la terra dels vins dolços, no? Molt abans que ser coneguda pel turisme, que ser coneguda per LGTBI, pel cinema de Sitges, i per tant la malvasia de Sitges posiciona Sitges en tant que agafa el cognom, no?, de la nostra població, aquesta varietat de raïm que té una història molt arrelada al Mediterrani, però que també salta, no?, a l'Atlàntic, i per això que és una de les varietats de raïm que actualment doncs, té més projecció i té més potencialitat enològica.
I casa bé amb la cuina marinera o no funciona? Com és això?
Bueno, això la Isabela ens ho podria explicar millor, però sí que organolèpticament, és a dir, en qüestions de paladar, la malvasia té una acidesa molt, molt punxada, no? Molt, molt ressaltada en qualsevol cas en comparació de les altres varietats, i va molt bé, no?, per desengrassar la boca d'aquests ranxos mariners, d'aquestes arròs a la sitgetana, no?, i segurament la simbiosi entre la cuina marinera i la malvasia de Sitges no és per casualitat.
Isabel, complicat suposo dinar també una copeta de malvasia amb un plat de cipiet de bruta, per exemple.
Complicadíssim dir que no, clar. Impossible, quasi. Sí, sí. No, és el que deia l'Alba, que casen perfectament, i a més la malvasia amb la seva dolçor i el sal del mar, vull dir, tot aquest contrast que té és espectacular, i el nostre xef, l'Oriol Pescador, doncs ens fa uns plats amb malvasia boníssims.
Escolteu, ara parlarem de l'activitat que es farà aquest cap de setmana. Com dèiem, diumenge 9 de maig aquí al CIM, però no me'n puc estar de comentar que avui tenim aquí a la taula, m'arriscaria a dir, dos dels oficis més antics de Sitges. La pesca artesanal, en el cas de la Isabel, i en el cas de l'Alba, el cultiu de la malvasia. No sé si és massa agosarat dir això, però podrien ser dos dels oficis ancestrals de la vila.
Sí, sense anar més lluny, no només la pesca artesanal, sinó també el món mariner. La vinya aquí a Sitges té sentit per una exportació. No només era un consum propi, hem de pensar que a finals del segle XIX Sitges no tenia més de 3.000 habitants. Per tant, la quantitat de ceps que tenien plantats aquí era precisament doncs, per exportar, no? I per arribar a diferents mercats del món, nord d'Europa, sobretot, no? I després a segle XVIII i XIX, doncs, centre. I després, clar, la pesca artesanal, o sigui, Sitges és una vila marinera, estem abocats a la mar, i la simbiosi entre aquests dos mons doncs és el que intentem mostrar aquest diumenge amb aquesta proposta cultural i enogastronòmica.
De fet, Isabel, més enllà de donar a conèixer la malvasia diumenge, també es farà doncs, això, posar en valor el peix de Sitges, la cuina marinera i els oficis artesanals, que és al cap i a la fi el que treballa la Confraria de Pescadors.
Sí, nosaltres sempre que fem alguna activitat, sigui la que sigui, intentem fer una mica d'exposició també de les arts de pesca, i això és el que també veurem aquest diumenge aquí, que a més, com que és aquest lloc tan idíl·lic, no?, i rústic, doncs a la que hi poses una nansa o una xarxa ja queda espectacular. Llavors nosaltres expliquem com funcionen les arts de pesca, el menjar que oferim, expliquem com s'ha pescat i ensenyem les arts de pesca amb les que s'ha pescat, i llavors és tot un conjunt, no només és una part gastronòmica, sinó que també saber d'on surt el producte i que estàs menjant i tot el procés que ha passat. I amb la malvasia una mica també penso que passa el mateix, no? És aquest, explicar una mica d'on surt aquest producte. I això a la gent li agrada molt, perquè afegeixes un valor a la part gastronòmica.
I suposo que encara agrada més quan porteu un anyet aturats. Vosaltres des de la confraria ja fa, des del 2019, si no m'equivoco, que vau arrencar aquest projecte per tirar en marxa activitats com aquestes, no? Per promoure el turisme pesquer. El 2020, catastròfic en aquest sentit, no vau poder fer gairebé cap activitat. Aquesta, no sé si serà la primera, però una de les primeres activitats que feu.
És la primera activitat. Bueno, hem fet alguna visita guiada amb escoles, el que passa és que com que tampoc han sortit, pobres, doncs hem fet alguna visita al port amb escoles i activitat així gastronòmica com a tal, amb col·laboració amb entitats de Sitges, que vam fer ja el 2019 amb els museus també i amb el CIM, doncs és la primera. És la primera, sí, sí.
Alba, ara aquí parlava la Isabel del port de Sitges. Deixa'm preguntar-te si la relació que n'hi ha entre la malvasia i el port, perquè no sé si d'alguna manera la malvasia explicaria un i el port explicaria també la malvasia.
O els dos s'expliquen mútuament. L'activitat d'aquest diumenge es titula Un mar de malvasia, precisament perquè la relació de la malvasia amb el mar mediterrani, doncs és molt estreta, no? La malvasia arriba als territoris on actualment és present gràcies al comerç marítim. Historiogràficament hem de tenir en compte el paper dels venecians, que tenien enclaus comercials per tot el Mediterrani i, per tant, movien aquest producte entès com un producte de luxe. La malvasia no ha sigut mai un vi de taula, no ha sigut mai un vi per capes menestrals, sinó que ha tingut una aureola de luxe, de mitologia, de literatura, doncs que ha fet que sigui un vi preuat per corts, per nobles, per persones influents, i nosaltres a Sitges tenim la gran sort, o suma de molts factors, que doncs, en època medieval el port natural que esdevé a baix de la Punta, de l'església de Sitges anomenada La Punta, és un port natural amb un rocam que permetia omplir, descarregar i carregar les bodegues dels vaixells molt més fàcilment que no una platja oberta com podria ser Vilanova, no? Mm-hmm. Aleshores, aquesta situació fa que Sitges rebi la malvasia en època medieval, finals del segle XIII, principis del XIV, i com que té unes condicions climàtiques molt semblants al seu punt d'origen, doncs historiadors i investigadors encara ben bé no poden posar el punt exacte, no?, aquest Big Bang, però sí que és cert que és al sud-est de Grècia, al sud-est del Peloponès o la zona de Croàcia, d'acord, Creta també. Per tant, aquest origen del món hel·lènic, no? També recuperant tot aquest fil conductor en època medieval dels vins d'estil grec, que són aquests vins, siguin o no de varietat malvasia, són aquests vins amb un alt grau alcohòlic, molt fortificats, que aguanten precisament aquests viatges comercials pel mar, però que també eren entesos com uns vins, com uns elixirs, com uns ungüents amb capacitats curatives, propietats medicinals, no?, inclús, i de fet, bueno, a Sitges no només tenim l'explicació històrica del per què la malvasia entra pel nostre port i agafa el nostre cognom, sinó que també tenim una llegenda fantàstica, que per cert és un vilanoví el que la posa per escrit per primera vegada, però bé, en tot cas explica, no?, que ha oferit en Bertai en una de les, de fet, a la campanya de Roger de Flor, dels Almogaves, sí, de la corona catalana-aragonesa, i li donen de beure malvasia. I és aquest almogàver sitgetà, Jofre de les Escales, el que pensa, ostres, aquest vi té alguna cosa màgica, té alguna cosa especial que l'haig de portar a casa meva, i com que Sitges és terra de vins, doncs podré deixar la vida d'almogàver i en casarem la millor pubilla i tal. Òbviament després hi ha èpica, perquè per exemple quan torna de Grècia, davant de Marsella se li enfonsa el vaixell i torna nedant, no?, amb el gotim sota la cuirassa, amb el cep sota la cuirassa, i bé, i des d'aleshores que tenim malvasia de Sitges. Òbviament és literatura, és èpica, dins del context de la Renaixença, perquè aquesta tradició oral es posa per escrit en vers el 1893, si no recordo malament, per Teodor Creus, Però, bueno, coincideix en temps i en espai. Mm-hmm. Finals del segle XIII, d'acord, i ve de Grècia.
Hi ha un element que l'has anomenat per sobre, però volia aturar-m'hi. Bàsicament, hi ha un paral·lelisme meteorològic, és a dir, ambiental, que fa que la Malvasia es quedi i arreli a Sitges i no a d'altres llocs, d'altres zones de la costa de Catalunya o de la Mediterrània peninsular, per entendre'ns. Entenc que és també, sobretot, per una qüestió de meteorologia.
Sí, exacte, el famós terroir, no?, en el món de l'enologia i de la vitivinicultura, però no només ens passa aquest fenomen a nosaltres, sinó que també tenim moltes malvasies, una constel·lació de malvasies. Tenim a Lipari, tenim a Croàcia, tenim a Sardenya, a Banyalbufar, que és aquí al costat, a les Illes Balears, però sí que és veritat que la península Ibèrica, el lloc idoni, o simplement, no?, des d'una perspectiva històrica i que ens ha arribat fins a dia d'avui, és aquí a Sitges on s'aclimata, on el sol del massís del Garraf, aquest terra calcari amb aquests rius subaquàtics, no? Perdoneu, que arriben a les platges d'aigua dolç, de fet que hi ha aquests aqüífers d'aigua dolça que surt del massís del Garraf, i sobretot el sol. La Malvasia és una varietat, com hem dit abans, que té molta acidesa a peu de vinya i, per tant, necessitem que el sucre s'equilibri, no? I que, aleshores, necessitem que aquestes baremes de la Malvasia, tan famoses per ser tardanes quasi fins a arribar al mes d'octubre, sí, necessitem sol, no? Aquest sol mediterrani, i que Sitges, el microclima de Sitges, precisament, doncs, ens permet parlar de més de 300 dies de sol a l'any.
Aquí, clar, evidentment, hi hauria, històricament, hi hauria d'haver una mena de competició entre a la força portuària, a la força marinera, la força de la cofradia de pescadors i la força de l'agricultura, la força de la vinya, no? La força també dels productors de vins. Segur que, d'alguna manera, com ha passat en d'altres pobles, també hi havia aquesta, no diré aquesta mena d'enfrontament, però sí aquesta mena de competició sana, no? De, diguem, qui dels dos s'emporta el pes específic de la zona econòmic. Vinga, va.
Bueno, vinga, va.
Tu mateixa, va.
A veure, jo mateixa. Sitges era, antigament, era un poble que, no ho sé, quin tant per cent, però molt, molt, molt elevat, es dedicaven sobretot a la pesca. Llavors, clar, és un poble mariner. A la vinya també, i moltíssims pagesos, però sobretot mariner. A mi una cosa que m'encanta quan parlem sobre aquesta simbiosi entre mar i muntanya és quan l'Alba, que ja veieu com ho explica, no?, parla també de que ha de tocar una mica la brisa marina, no?, a les vinyes i tal, i trobo que és una història que val la pena que la gent vingui a conèixer-la, perquè és fantàstica, i la història dels almogàvers i tot això és, bueno, porta tota una història al darrere que està molt bé i que podem lligar perfectament amb el món de la pesca, perquè és el Sitges d'abans, el Sitges que hi havia abans dels turistes i abans de les fàbriques, que aquí també es vivia de les fàbriques de sabates, sobretot, no? I bueno, està molt bé tornar una mica a que la gent conegui quins són els orígens, no?, de tot això.
De fet, ara, com bé deia l'Isabel, al voltant de la Malvasia hi ha un seguit de històries, d'oficis, de realitats quotidianes que han quedat amagades amb el pas del temps i que ara amb aquest tipus de projectes, amb aquestes activitats, es volen recuperar. Però la gent de Sitges coneix realment què és la Malvasia? És a dir, és un producte que antigament havia estat popular, avui dia ho continua sent o no?
És popular en el sentit de que arriba al poble, no? Tothom té la imatge de la tia Maria amb una botella de Malvasia, sí o no? Però clar, també té aquesta aureola de capes benestants, no? I de que eren les famílies importants de Sitges els que tenien malvasies amb el seu nom, etiquetaven, no? I perquè els hi donava un prestigi dins la comunitat, ja sigui perquè ja vivien a Barcelona i estiuejaven aquí, o ja sigui perquè es quedaven aquí tot l'any, no? Però els hi donava un prestigi. En relació al que ens preguntava abans el Josep Maria Cano, hi ha un fenomen molt interessant que estem detectant històricament, que és que molts mariners, o molts mariners, tant, sobretot entès com a exportació, prèviament són terratinents, val? El que passa que necessiten ampliar el seu patrimoni quan tornen d'aquestes empreses, d'aquests viatges comercials. I, per tant, la relació amb el mar aquí a Sitges no és tant d'enfrontació com possiblement es plantejava fa uns minuts, sinó que realment era un fenomen molt entrelligat. Tots aquells terratinents invertien en exportació del vi. I després, al tornar, seguien comprant terres i seguien també tenint una relació amb els nostres pescadors. Per tant, tenim tot un ventall d'oficis i de realitats molt entrelligades. Per exemple, els fals. Família Fals, des del segle XIV present aquí a Sitges. Els fals eren mariners. Vivien, de fet, la casa Fals encara és actualment a esta primera línia de mar i a la Ribera, costat de la Fregata, que és de Diputació de Barcelona i que, si tot va bé, doncs es museïtzarà per poder-la visitar. Mm-hmm. El Fals, quan tornen al segle XV-XVI, comencen a invertir en terres. I la Malvasia Fals, al segle XVIII i sobretot XIX, és de les més famoses que hi ha. I segurament aquest concepte de família francesada, terratinent, amb Malvasia, l'entronca o la exemplifica molt bé, no?, aquesta família dels Fals. Per tant, trobo que Sitges té aquest terreny de joc que pot explicar molt bé com aquest ventall d'oficis i de realitats socioeconòmiques s'entrelliguen molt bé, no? I que a vegades, vist des de la història, doncs a vegades sí que va molt bé encaixar-ho, però que la realitat és molt més complexa i interessant. I després també lo de la brisa marina que comentava la Bebel, que això sé que li agrada molt, amb ella particularment. Això passa també amb moltes varietats que tenim aquí al massís del Garraf, no?, que són tradicionals de casa nostra. Clar, la brisa marina el que aporta és un toc salí, fa una pel·lícula de salinitat als grans, i després, quan hi ha les prensades i quan fan les vinificacions, doncs es queda, no?, aquest toc salí. Per tant, també és una característica única de les vinyes verdes vora el mar de Josep Maria de Sagarra. En el nostre cas agafa molta més potència, no?, i molta més sentit dins del paladar, perquè realment el toc salí de la Malvasia o dels vins del massís del Garraf en general, doncs, és molt present, no? I per tant, crec, la pregunta també d'abans de la cuina marinera amb la Malvasia, doncs és perfectament un maridatge tan cultural com gastronòmic.
Una cosa. També hi havia, que això l'Alba ho sap, crec que ho sap millor que jo, molts boters a Sitges, al Passeig de la Ribera, i va haver durant moltíssims anys molta gent que feien botes de vi i venien de tot Vilafranca, de tot el Penedès, a comprar les botes aquí, oi?
Clar, no només per la quantitat de matrícules que tenien per exportar, matrícules vull dir embarcacions matriculades per exportar vi, sinó que hi havia moltes en comparació de la quantitat de gent. Tenim des del Greco, des de l'estàtua del Greco fins a arribar al Calípolis, allò es deia el barri de Sant Salvador, que és on trobem tots els boters. Fins i tot l'Ajuntament tenia la piperia municipal, piperia de pipa, que és un tipus de bot, bueno, és una bota molt, amb una forma determinada i un tonelatge determinat, i era un espai municipal que el llogaven fins i tot a famílies que s'hi dedicaven però que no tenien taller propi. Això denota el dinamisme d'aquest sector aquí a Sitges. I hem de pensar també que, clar, les botes que s'exportaven no tornaven. Clar. I després també pensar en les llargues criances de la Malvasia de Sitges, que són botes estocades, sense moure.
Doncs, Josep Maria, ja ho veus. No, si, per la gent que ens estigui escoltant, si el que volen és aprendre una mica més sobre Malvasia, cuina marinera, aquest diumenge ho poden fer. Si no, també, des del CIM, vam posar en marxa fa unes setmanes la ruta Olor de Most, per conèixer una mica més el passat vitivinícola de Sitges. Moltíssimes activitats des del CIM per conèixer això que comentàvem avui.
Doncs, escolteu, ha estat un plaer compartir amb vosaltres, aprendre molt, sobretot aprendre molt, i que ens vinguin moltíssimes ganes d'apropar-nos aquest cap de setmana a Sitges i seguir aprenent de la Malvasia i, evidentment, de l'ofici de pescador. Alba García, perdona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé, Alba.
Moltes gràcies a vosaltres.
Isabel Vivó, també, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Cuida't.
Gràcies a vosaltres i us esperem aquí el diumenge.
No, home, ja dic jo que sí que no hi faltarem. I l'Ivan, ara us el deixem fent un tast, però
home,
perquè ens expliqui.
Nosaltres també el farem, eh?
Molt bé, però pensi que després ella ha de seguir treballant, eh? No...
Sí, també és veritat.
Gràcies, Ivan.
Re, amullaré els llavis, home.
Sí, vinga, com sempre. Vinga.
Flora i fauna.
I avui amb en Sergi Corral volem conèixer més sobre el Bernat Pescaire.
Us presentem el Bernat Pescaire,
agrogris o Bernat de Salga, com s'anomena a les Balears, Bernat Pescador a les Terres de l'Ebre i Garça Reial o Agro Blau al País Valencià. És un ocell de grans dimensions, de l'ordre dels cicuniformes i la família dels arèids. L'espècie s'anomena Ardea cinerea. Pot arribar al metre d'alçada i presenta un plomatge diferent depenent de l'estat, de l'edat jove i de l'edat adulta. L'edat jove és un plomatge més grisós i lluent. En canvi, a l'edat adulta és un plomatge més blanquinós. És una espècie, podríem dir, abundant i en expansió. Ha superat una davallada a molts indrets, tant com d'altres espècies, bàsicament degut a la pressió humana i a la contaminació. Es troba distribuït en multitud de zones humides dels països catalans, Albufera de València, Albufera de Mallorca, Delta de l'Ebre, Delta del Llobregat, Delta de la Tordera i Aiguamolls de l'Empordà. Sempre es troba prop de l'aigua, i és que allà hi té l'aliment. S'alimenta, podríem dir, d'amfibis, de peixos, d'invertebrats, d'insectes, i fins i tot arriben a capturar petits mamífers i ocells. Com hem dit, pot arribar als 90 centímetres d'alçada i quan estira les ales fins al metre i mig. Viu en colònies i barrejat amb altres espècies com l'esplugabou o el martinet blanc.
Una de les coses que segur molta gent provarà de fer aquest cap de setmana, aprofitant a partir de diumenge que podrem sortir lliurement per tot el país, és apropar-se a les zones d'aiguamolls, als parcs naturals, aquells indrets on sabem que hi ha ocells i gaudir de les espècies que ara ja en primavera passen o van de pas pel nostre país a cercar latituds que els siguin més favorables per al seu desenvolupament. Aprofiteu aquests dies que el país està meravellosament ple de bona natura. Nosaltres seguirem després de les 5.
Segueix la llum del far.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Que collons Miami, ni que Florida veig. Que passa amb Califòrnia i tots els bois de la veig. Si aquí tenim mil platges com la de Tamaret, d'Empúries fins a l'Ebre hi ha més sol que Tahití. Què carall ens passa amb tot el que tenim? Budweiser, Coca-Cola, Jack Daniel, Jim Beam. I diu que Califòrnia ara fa un gran bé. Si és molt millor que compro jo el sindicat. A 5 duros l'ampolla, nanos, que estic parat. I després ens diuen que és que som agarrats. Però sents un rock and roll i dius, carai, aquesta gent.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.